que escoltareu a continuació és una reposició.
Es va emetre el 22 de juny de l'any 2019.
Hola, bon dia. Estan escoltant Dins d'un mirall, un programa que pretén descobrir-los fets i persones relacionades amb el present i passat d'Esparreguera a través de la visió del nostre convidat o convidada. El control tècnic, el David Oriol Rebollo i una servidora, la Joana Llordella. I cada setmana us recomanem alguna activitat perquè us prepareu l'agenda. Aquesta activitat se celebra cada any, en la que avui parlem, la primera setmana de juliol. I com que aleshores no tenim programa, aprofitem avui per parlar-vos de la història del carrer Gran. Recordeu, primer cap de setmana de juliol, vol dir aquest cap de setmana que ve, no l'altre, la festa del carrer Gran. Doncs el carrer Gran i la plaça de l'Ajuntament, situats entre la plaça de la Vila i l'Església, han estat i són un espai de confluència de gent, comerços i serveis de tot tipus. Però també ha estat un escenari de la festa dels Tres Tombs, caramelles, llúcies, els Reis, la Festa Major, exposicions de flors i de pintures reivindicatives del medi ambient. A més, també ha acollit manifestacions i protestes de tot tipus. Històricament parlant, en aquest espai hi podem trobar de tot. El mercat setmanal, el carrer, un cinema, un teatre, una escola de dansa, un espai per a joves, botigues, notaris, advocats, pagesos, benzineres, bars, forns, llibreries i botigues diverses, com ara artesania, i també hi havia un fotògraf. Ha estat un carrer històricament molt poblat i, tot i que els darrers anys no va ser així, ara sembla que torna a refer-se, per dir-ho d'alguna manera. Llegia Antoni Vives sobre el concepte de cultura popular, idea que sovint s'ha definit en sentit negatiu, com la cultura no oficial del poble, si entenem el concepte de poble com el de les classes treballadores. Vaja, quasi tots nosaltres. Per altra banda, crec que és difícil d'imaginar-nos la cultura popular sense ser compartida per un conjunt social, perquè la cultura no és el conjunt d'idees que existeixen en el cap d'algú. La cultura és quelcom públic que neix de la interrelació i la comunicació entre persones. Les festes de carrer, al nostre entendre, és cultura popular. I avui parlarem de la festa del carrer Gran, la plaça de l'Ajuntament i les galeries, perquè enguany celebrem 25 anys de festa, és a dir, el nostre 25è aniversari. Comencem una nova etapa. Tenim documentada aquesta festa en un programa de l'any 1959. En aquesta ocasió durava dos dies i tenia un inici ben sonat, amb coets a mig matí, el que en deia el programa La Passa Calle, un conjunt de rock and roll que compartia el programa amb la tradicional ball de fanalet i amb l'actuació de Pedro i su guitarra. La festa continuava el diumenge amb una cercavila que acabava a l'església parroquial amb un ofici solemne, seguit d'una ballada de sardanes, i a la tarda jocs per la mainada, i cap al tard el ball de vetlla amb l'orquestra Maracaibo. De fet, és segur que la festa se celebrava abans d'aquesta data, perquè en un programa de l'any 1960 es fa referència a la festa i a la nova etapa iniciada l'any anterior. Aleshores, el carrer i la plaça portaven els noms d'Antonio Sedó i Plaza d'Espanya. I va ser l'any següent quan ja parlen del gran concurso de fachadas i calzades, i també trobem referències al preu de la festa, que es veu que era molt popular, en el sentit que era el veïnat que la produïa i la pagava. Per Nadal es passava per les cases en un petit programa felicitant el Nadal i amb l'import de totes les factures que havia pagat la comissió de festes. i un any més tard, a l'any 62, el programa ens parla de Concurso de Portales Engalanados. Els cartells d'aquesta etapa eren escrits en castellà, naturalment, estem parlant de l'època del franquisme. Però a l'any 64, no sabem per què, trobem el cartell en català. L'any següent hi actuaran els The Murderers, artistes que eren molt coneguts perquè van participar al programa de televisió que es deia Salto a la fama, una mena d'actual Operació en Triunfo. I ara doncs comencem de nou. Per què quan vam tornar a començar la festa del carrer, els veïns i veïnes que ho preparem aquest any i cada any, per què es va fer la primera setmana de juliol? Doncs el motiu d'aquestes dades no té cap explicació religiosa ni de costums. El fet és que quan es va pensar en tornar a revifar la festa, es va valorar que la nostra vila durant el mes d'agost, que és quan se celebrava habitualment abans, no hi resta ni una ànima. I mirant de no trepitjar d'altres festes de carrer, es va proposar aquesta data al veïnat i a l'Ajuntament. Ben mirat, és una bona data perquè inicia les festes d'estiu i tothom té ganes de gresca i xerinola. Aquesta és una gran artèria comercial, com deia abans, social i cultural, que és el nostre carrer, i no podia quedar adormida i no continuar la seva festa de carrer. Per això, com deia, l'any 1995 s'inicià aquesta nova etapa. Aquesta vegada amb la novetat d'intentar afegir el veïnat del carrer Cavallers, també. Inicialment, durant uns anys al principi, ho vam intentar. Ells havien tingut també una festa molt, molt reeixida, però feia anys que no la celebraven. I l'inici veritablement va ser molt engrescador, però, com he dit, no durava gaire, no per mals entesos ni per falta de col·laboració entre els dos carrers, sinó perquè l'organització requeria molt més esforç i coordinació. Malgrat tot, el primer any vam celebrar conjuntament el centenari del cinema i realitzar una exposició retrospectiva del nostre carrer a l'Escola Municipal de Música. Intentaré anar dient totes les temàtiques que hem treballat. L'any següent, l'any 96, el tema del guarniment i del concurs, perquè fèiem un concurs també, era el dels països. Es deia Un viatge pel món. I, clar, no us diré de cada any tot el programa, però potser doncs, el que destaca més, no? En aquest cas destacava l'exposició, una exposició concurs de fotografies sobre viatges que es va fer a la botiga que hi ha a la plaça de l'Ajuntament, que llavors la botiga de roba que fa cantonada amb el carrer Gran i la plaça, que aleshores estava buit. I tots els veïns que van voler participar doncs, es posaven la seva foto més bonica del viatge. I aquest mateix any, que el premi em sembla que va ser un viatge, però no recordo massa bé, si era Mallorca o Eivissa. I aquest any ballaven al nostre carrer un grup de brasilers que ens van descobrir la capoeira i ens va fer aquell any de president del jurat del concurs de guarniments de façanes el conegut perruquer Lluís Llongueres. I va ser aquest mateix any quan la comissió de festes iniciava una nova activitat que perdura fins a l'actualitat, que és la Fira de Santa Llúcia. Encara que no l'organitzem des del carrer Gran, va ser una iniciativa de tot el veïnat d'allà. Recordem l'actuació del grup Bohèmia, la Tòmbola i la forta participació, malgrat el fred hivernal d'aquell any. A la primavera es va organitzar també una rifa espectacular d'una mona de Pasqua que juntament amb la tòmbola i la fira de la que he parlat abans, de la fira de Santa Llúcia i la rifa de la cistella d'estiu que fem cada any, a més de les aportacions del veïnat i de l'Ajuntament, van permetre continuar aquesta tradició. L'any 97 la temàtica anava cap al mar, un carrer de mar blava, amb un cartell evocatiu de la pintura del Sorolla realitzat pel Carles Reinés, que, com molts anys i d'una manera desinteressada, ens anunciava el tema del guarniment. En l'any 98, perquè aquest any el veïnat va decidir de contar-nos contes i per això el tema va ser Hi havia una vegada, i en aquesta ocasió la xocolatada tenia més sentit que mai. Era una festa per la mainada. Vam poder compartir titelles, la colla juvenalla de la passió, danses col·lectives europees, el taller de malabars, i la festa va finalitzar amb una sangria per als més grans. En aquesta ocasió, la votació de les millors façanes ja no la va efectuar un jurat, sinó que ho va fer un jurat popular. És a dir, sí que era un jurat, però no un jurat entès. I l'any 99 el carrer es traslladava al passat amb el títol Ara fa 100 anys i així es commemorava el canvi de segle i per primera vegada els veïns i veïnes no concursaven en la decoració de façanes perquè s'havia decidit que el guarniment es faria entre tots. Va ser una festa molt bonica i didàctica. Vam tenir l'ocasió de gaudir d'un concert d'acordions, danses populars, música al carrer amb la complicitat de la Laia Montner, l'Òscar Domènech i el Jordi Matas. I passem a l'any 2000, malgrat que es tenia tota la festa preparada, s'acordà de suspendre-la a causa de les desgràcies que afectaren directament el nostre carrer i el nostre veïnat. Com sona el carrer Gran va ser el tema de l'any 2001 i no hi faltaren diferents mostres musicals de la nostra vila. L'Escola Municipal de Música, l'Escola de la Laia Montner amb el Josep Lizancos, es va estrenar la nova Banda Municipal de Música i es tancà la festa amb bons postres de músic i el jovent ens oferí uns concerts d'un munt d'agrupacions musicals d'Esparreguera. L'any 2002 portava el títol El Jardí del Gaudí i aquest any la festa és acompanyada del vermut popular que hem fet fins ara i un dinar tots plegats que també celebrarem enguany, cada any. I a més, el sopar tradicional de carrer que també farem enguany. Ja és obligat, tot el que sigui menduc al nostre país és important. I d'aquest any cal mencionar les danses mediterrànies i l'actuació del Robert Govern amb el planeta Síndria. La tardor d'aquest mateix any, l'any 2002, s'efectuà una sortida que vam anar al Mar Roig i vam visitar el carrer Major d'aquest poble, perquè hi ha molta gent d'Esparreguera que provenen del Mar Roig i ens tenen una estima especial. Després vam visitar doncs, Gratallops, per exemple. I quan vam fer aquesta visita amb tot el veïnat, com que és una comarca coneguda pel seu vi, ja sabeu, això ens va inspirar i el tema de la curació de l'estiu 2003 va ser el de Vinyes Verdes Carrer Gran. Aquesta última festa hem de destacar el tast de vins col·lectiu i la venda de cava de la festa del Carrer Gran, perquè vam vendre el cava del carrer. I per preparar la festa del desè aniversari i fomentar la creativitat, l'any següent es realitzà un divertidíssim sopar de carnestoltes amb tot el veïnat, que vam anar a cal xef i ens ho vam passar molt bé. I el tema, 10 anys més gran, va ser el nom de la festa del 2004. Després, el 2005, tenim pinzellades de cultura i també va ser molt entranyable la festa del 2006, el Circ Gran. El 2007 es va rememorar l'espai cultural que havíem compartit molts de nosaltres, que era el patronat, i es deia Recordant el patronat. El 2008 tenim activitats així per una única vegada, que hem fet la missa dels difunts, hem fet sardanes i la Banda Municipal de Música. El 2009, planta't al carrer Gran amb exhibicions esportives i un concert d'acordions. El 2010 recorríem el carrer amb el tema passejant per les estacions i en aquesta ocasió, per dir alguna cosa que és diferent altres anys, destaquem la dansa dels Bollywood Diamonds. El 2011 fèiem neteja al carrer amb Fem safareig al carrer Gran amb el concert de la Banda d'Esparreguera, pintada de grafitis i moltes altres activitats. Però va arribar la crisi i les retallades, el 2012. Per això vam decidir que el tema i la festa seria molt austera i el títol era Gran Retallada, amb una divertida cercavila, l'actuació del Nàstic Farban i també del Ferran Palau i el Jordi Matas. I un carrer com el nostre no podia oblidar la tradició teatral i per això l'any 2013 la temàtica és Festa Gran, Gran Festa, homenatge al teatre, amb una mostra destacada del teatre local. Festa Gran, Gran Festa, pinzellades al carrer Gran, ens ompliran de colors l'any 2014. En aquesta ocasió es va crear un bon ambient artístic amb la mostra de pintors, el servei del bar, que jo trobo que era un nom molt encertat, li van trobar el Montmartre Pub, la Banda de Música d'Esparreguera i la Banda de Vandel Tenes. I el 2015, ja estem acabant, com altres anys, va ser el Joan Pérez qui ens va dissenyar els cartells, molt bonic i olorós, que es deia Flors al carrer, festa, gran, gran festa. En aquesta ocasió, a més de les activitats tradicionals, vam poder veure ballar el swing, veure rom cremat, mentre escoltàvem les habaneres del grup Esparreguerí Roques Blaves. El 2016, el Bosc Encantat era la temàtica amb la col·laboració d'Espais Joves, Això volia dir una gincana aquàtica, un karaoke, minidisc, bueno, moltes activitats per joves. I a més van comptar amb atabalada popular, amb els Diables d'Esparreguera i el concert del Susu Quartet, el ritme de jazz. El Tutankamon va entrar a les nostres vides l'any 2017 amb un maridatge de vins i formatges, el grup Philip Side, a més de les activitats habituals. I per finalitzar, l'any passat, els artistes del carrer ens van sorprendre amb la gran festa pirata, amb habaneres, la Petra i més activitats. Bé, una mica llarg, però aquesta és la nostra història. Som 25 anys treballant plegats, amb il·lusió i alguna tristesa, perquè així és la vida de la gent normal, la gent del carrer. Us esperem enguany perquè, com sempre, ho volem compartir amb tots vosaltres. I ara us deixem amb la segona part de l'entrevista de la Lauteri Navarro. Bueno, i la setmana passada, com ens està passant últimament, deu ser que porto gent molt interessant o que jo soc molt xafardera, estàvem parlant amb la Lauteri sobre la seva vida, la seva família, i però ens han deixat penjat un tema molt important, crec jo, des de la seva experiència personal i de la seva recerca, que és la dels ponts, no? I vam començar a parlar doncs, una mica dels ponts que hi havia aquí a Esparreguera, però sense definir gaire. El pont que ens uneix a Molesa té molta història, i tot i que sembla igual, els últims anys també ha canviat, sobretot el seu entorn. Recordo sovint quan jo baixava a Olesa per anar a casa de la meva àvia, que vivia a Olesa allà al Crescent d'Oliva, baixava el camí de les escales, recordo un parell de bancs que sèiem allà doncs, a l'estiu a prendre la fresca o perquè quan pujaves estaves cansat i descansaves, no? Que eren les entrades als horts. Recordo molt la bassa del final del camí, que hi havia uns peixets i des de molt petita, que de fet era un safareig, però semblava com una bassa. Les fonts improvisades, una vegada havies passat el pont i hi havia unes canyes que bevíem aigua d'allà, imagina't, i no ens ha passat mai res, però el pont resta permanentment, tot el demés ha canviat, sí. I jo llegia el vostre llibre que l'any 1880, 35 anys abans de la inauguració, el diputat provincial Eugeni Jové va ser el primer que demanà en un ple de la Diputació la construcció del pas entre Esparreguera i Olesa de Montserrat.
Sí, sí.
Però així després, l'any 39, les tropes republicanes el van trinxar,
sí.
Per evitar que, bueno, justament, els van trinxar
la
respectivament, no?
Sí, sí.
Per evitar que els perseguissin les tropes nacionals, no?
Sí,
això
sí,
ho explica a vegades el Paulo, quan va marxar la seva família, no?
Sí, sí, sí.
I després, l'any 41, va començar la reconstrucció, que va durar molts anys, aquesta reconstrucció, expliqueu el llibre, no?
No, més aviat el que va costar més temps va ser la construcció. La reconstrucció després de la guerra es va fer bastant ràpida, però la construcció no, la construcció va trigar 30 i pico d'anys. Perquè a partir d'aquesta sol·licitud que fa aquest senyor, abans li van dir que es posés a la cua perquè hi havia altres coses abans i abans es va anar enrederint. A més, quan es van fer els projectes es van canviar diverses vegades perquè no estaven d'acord amb una cosa, amb una altra, i sí, al final el 1915 es va inaugurar, però va trigar molt, sí.
Bueno, els joves que t'escolten no recordaran que l'any 2000 hi va haver unes inundacions i
sí,
aquest pont...
Que passa, sí, 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 el que passa que l'any 2000 aquestes inundacions, tot i sent greus, no van ser pitjors que les de l'any 71. Que se'n va endur la palanca del Cedó. Aquella sí que va ser forta.
Aquella va ser més forta,
aquella
potser.
Si aquelles no es van endur el pont, les aquestes tampoc, ja, perquè no van ser tan fortes. De totes maneres, aquest pont va quedar malmès, no massa, no, perquè va aguantar bé. El que passava és que aquest pont, ja l'estructura que tenia, no, o sigui, hi havia una limitació de pes, no podien passar segons quins camions, ja estava antiquat, llavors no aguantava el pes de la, dels camions moderns que van carregar de tonelades, i llavors aquest pont...
Podria haver passat
claro, ja no,
com
estava,
l'altre pont que es va estorbar.
Tenia limitat el pes, de, i a part d'això, l'estructura que en celosia, que tipo, com se llama, este, tipo Eiffel, la Torre Eiffel, doncs aquesta estructura ja estava també un poc ja deteriorada, bueno, deteriorada no, però una mica rovellada, sí. Llavors ja convenia, per el trànsit que hi havia, havia de canviar tot el pont, i així es va fer tot nou. Es van aprofitar només les pilastres, que es van reforçar, i llavors van fotre un pont pràcticament nou de dalt a baix, i ara si este puente aguanta, i a més és més ample, i també té una bona andana per passar, perquè l'altre era terrible. Jo me'n recordo haver passat per aquell pont amb unes berenetes de ferro que fotien por, eh? Jo, si un cotxe...
Sí, sí, la meva mare sempre t'agafava la mà.
T'agafava i et fotia a baix. I els cotxes podien caure a baix perquè no tenia proteccions. Estava bastant mal en aquest aspecte, eh?
Sí. I abans existia el pont d'Olesa, que avui coneixem. Sí. Com ens comunicàvem amb Olesa? La barca. Però no hi ha hagut mai un altre pont?
A veure, havia... Per sobre del pont del Cairat hi havia el pas de la Rabassa, que deien que hi havia un puntet de pedra, però era petit, allò passava alguna cavalleria i tal, els cavalls sí, passava la gent a peu, havia el de Monistrol, claro està. Havia també, hay que decirlo, la palanca, però la palanca només era per passar a peu. I després havia el puente de la Puda, però el puente de la Puda era molt particular, i a més, no volien que passés la gent per allà, era exclusivament de la, del balneari.
El de la Puda?
Sí.
Ah, pues hi havia passat anant a Sant Salvador...
Sí, però aquel puente que tu hables és el puente último, el de ferro. Sí, era estretet, sí. El primer pont...
Tant de ferro que veies a baix del riu, sí, com passaves, claro. I tenia una por.
Aquest és el de ferro últim, sí. Però que encara queda l'estructura allà. Les fustes ja s'han fet molt bé. Però el primer pont tenia 4 metres i pico. I passaven cavalleries, carros i cavalls.
Estava situat al mateix lloc,
el
aquest
mateix,
de ferro?
Mateix, sí, sí, va, és que van haver dos ponts de fusta, van haver.
I llavors últim... que era per portar els queviures o la gent d'Esparreguera?
Sí, sí, sí. I llavors havia... També el de Can Cedó, o sigui, la palanca, era mal parit aquell pont, perquè el Cedó feia pagar puntatge, saps? Era un impuesto per passar, llavors es va crear mal ambient, llavors la gent utilitzava més que res la barca, i després hi havia un gual... El gual del gord de la presó.
El gord de la presó,
sí. Que estava una mica més avall.
Sí, sí, és un xerigual que hi ha, no?
Sí, a la salida, no, a la salida del canal del Cancedó,
sí.
De la fàbrica.
Allà hi ha una zona... Mica de revolt, allà.
Sí, fa una mica de revolt. Allà és una zona que el riu és molt baixet. O sigui, lleva molt poca profunditat. I sobretot a l'estiu es passava molt bé. Per allà passen els carros. Si et fijas, hi ha una foto de l'Àngel Torrabiazo, que es veu, a principis de siglo, se ve passar les cavalleries per el medio del riu.
Sí, allí. Ja recordo.
Una foto antigua que està en els arxivos d'aquí, sí, Esparreguera, sí, sí, que l'hauràs vist seguro.
Sí, sí, la recordo perfectament.
El Torrabiazo perquè... era un fotògraf de l'època que hizo miles de fotos, no? I en aquestes fotografies puedes ver el gual, sí, sí. Que passaven, sí.
La recordo. Però a més és un lloc que el meu pare es posava a pescar.
Sí, sí, allà era un lloc de pescadors
aigua,
també,
però
sí.
Però era un lloc que es posava ell,
sí,
a pescar.
Sí, sí, era un típic, sí, sí.
Per què és important, perquè també parleu i feu referència al Castell de les Espases?
Hombre, perquè el Castell de les Espases, per dir d'una manera, és el bressol, és l'origen d'Esparreguera, sí, perquè fou el primer castell, després vino el d'Esparreguera. I aquest castell també és molt important. És important perquè, per a mi ha sigut sempre un enigma, tot i que la historiografia tradicional diu que bueno, és un castell que del segle X i tal, jo pensem que és molt més antic. Per una senzilla raó. L'Àngel i jo vam estudiar molt el tema abans d'escriure el que vam posar en el llibre, que farem una mica d'introducció amb això, i, ostres, vam anar allà, perquè t'has de situar el lloc. I des d'allà, això era un castell? No, no era un castell, el típic castell, no. Allò era una torre de vigilància, el que havia allí.
Amb sí, un perquè hi ha una vista magnífica,
sí,
des d'allà.
Sí, una vista... O sigui, vista
cantó,
magnífica.
Cantó, a més a més.
Amb una petita muralla que tenia... Els restos de la muralla fan... 1,30 m de gruix. El 1,30 m és una muralla defensiva. Llavors, què ves des de Sant Salvador? I si t'hi puges allà dalt, te daràs compte d'algo molt curioso. Només tens vista cap a la muntanya de Montserrat, el castell de Marro, que està de la Santa Cecília, i el castell de Montserrat, que està sobre el monestir, que són els dos castells antigos que hi havia a Montserrat, no? Que són preromànicos antigos. I llavors, per la banda sur, tu no veus res. És que estàs mirant i dius, però aquí no veus res. Veus una lejania, nada, no ves nada. A la banda esquerra, a l'altra banda del riu, el muntanyam és més alt, i per tant tens la vista també tapada. És coi, Pues que es lo que miro aquí. Solo ves, puedes ver lo de Montserrat i para de contar. La història és que si aquest castell està fet per el condado, los que llamaban los condes de aquí de Cataluña, si es por la ese condal, a ver, ¿por dónde venían las? Porque condales era para defenderte de los moros, los aras. ¿De dónde venían los aras? ¿Sabes cuando venían las rachas? Venían en verano y estaban un par de meses, máximo tres, pero muy justo. Andaban y venían y no entraban porque mis petis no iba, aprovechaban las antiguas calzadas romanas, la vía que había.
Entonces
llegaven hasta Martorell, subien i ja iban hacia Igualada per la punta. Per aquí tu no veies res perquè estaves a l'altra banda de la muntanya i lluny de les vies de comunicació importants de penetració. Clar, ells portaven uns pertrechos, llevaven cavalls, llevaven comida, tot el que tuvieran, i no podien entretenir-se en caminos estrechos de herradura, perquè si no, no acabaven nunca. Llavors, des d'este castillo tu no ves nada. D'esto no ves nada. Les vies estan a l'altre lado de la muntanya. Aleshores dius, bueno, per què el van fer, doncs? Ah, però si venen del nord sí que tens. Del nord sí, perquè tens el castillo Marro arriba, la torta de Vacarisas a l'altre lado del río. Però allí domines la cuenca del río, que viene des de Manresa, bomba. Por aquí sí que podían mirar. Y por eso decíamos que este castillo, en realidad, o sea, esta torre de vigía, en realidad los que estaban vigiando son los que venían por el norte. ¿Y quién venía por el norte? Los francos. Así es. Y vas mirando, vas indagando, y sí, sí, efectivamente. Luego un día, bueno, bien, no podem dir amb seguretat, però ens pensem molt de que aquesta torre és molt antiga, devia ser anterior a l'etapa condal, cuando Barcelona estuvo...
que esta reconquista, diría.
Claro, exactamente, cuando Barcelona estaba invadida también. Bueno, los moros estuvieron 100 años aquí y llegaron hasta Francia, hasta Poitiers. Y luego la frontera fue retrocediendo. Pero también hubo...
Las tropas del Mansur.
Sí, pero el Mansur va a ser en 1985, que hace la última razzia ya. Pero sí, antes de eso, en el 800 y pico, hay la rebelión de Asó.
Sí, però em refereixo que és la primera referència que tenim del naixement d'Esparreguera, no? Quan parlen de...
Sí, el 1985, claro. Però ese castillo ja estava.
Abans.
I tant, i el d'Esparreguera també.
Escolta, i el d'Esparreguera on el situaríem, el castell d'Esparreguera?
Al Puig.
A quin lloc del Puig? Ho dic per si...
Però encara queden restes, queda la muralla. Està allí, se puede ver. Está... Hay un lienzo de muralla.
Sí, sí, quan puges a Madrid. Puges allà. Sí.
Allò... Ara, tornem a dir...
Si algú que no ho coneix va
clar,
bé... Doncs,
tornem a dir situar. Castell. Allò era una torre també. Una torre de vigilància, con un recinto amurallado. Castillo, castillo. No, ja no hi ha plau espai per un castell, que entenem per un castell. I té una cosa de talle, eh? Ese castillo comunica con la torrota que hay en Castellví de Rosanes. De origen romano y de seguramente utilizado por los árabes, por los musulmanes, en las entradas que hicieron. Sí, eso, todo eso, hay escritos sobre todo ese tema, de gente que lo ha investigado, arqueólogos y tal, ¿no? Nosotros andábamos siguiendo todas estas pistas y andábamos haciendo todo un...
Un puzzle.
Sí.
I llavors, bueno, al final feu aquest llibre sobre els ponts que estem parlant. Quants ponts documentats heu trobat?
Todos. Menos el de Cantovella, o sea, el del Cairat, todos. Todos tenen un poc o molt documentació.
Quants són en total?
N'hi ha uns 60, 60 i alguna cosa. De fet, tots els llibres no hi són, eh? Vam posar només els més d'allò, perquè també hi ha ponts petitons, que ja dius, bueno, esto no cal ponerlo, perquè no tiene massa importància, no?
Abans de començar el programa m'ensenyaves, bueno, de fet m'has regalat un
sí.
escrit sobre...
Sí, un anexo que hicimos.
Un anexo que heu fet després del llibre,
sí,
no?
Sí, després del llibre, sí.
Sobre el pont de la Puda.
Sí, sí, sí.
Quin problema hi va haver amb el pont de la Puda?
No, el pont de la Puda, clar, sabem que el primer pont ho va fer l'Elias Rogent, va ser l'arquitecte que ho va dissenyar, i el 1800, crec que fos en el 1858, sí, el primer pont de la Puda. I cinc anys després es va haver de restaurar perquè es anava cedint. Només tenia un cavallet i claro, la parte ancha había una parte que tenía 30 y pico de metros y la otra tenía 12, la parte de 12 se mantuvo bien, pero la de 30 y pico metros se fue pandeando porque el sistema de celosía que el sistema americano que utilizaban era molt bo, però no hi havia massa experiència amb aquest tipus de construccions i se li va començar a fer malbé. Llavors, com que es doblarà molt, cinc anys després va fer un informe, l'Elias Rogent, una altra vegada, perquè els del balneari van dir, tu, que el puente s'està doblando. I llavors va donar unes solucions de fer un pilar sobre una roca que sortia al mig del riu, aproximadament al mig. I aquest pilar no sabem si es va arribar a fer, perquè no vam trobar documentació. es va publicar el llibre, vam dir, bueno, no sabem si això es va arribar a fer, la qüestió és que després va haver un segon pont i aquí va continuar la història. Però clar, al encontrar en la revista de 1884, aquesta revista que et poso aquí, que estava en el Museu d'Història Nacional de Madrid, vam trobar aquest dibuix, on surt representant aquest pilar. Dic, ostres, tu! I el 1884 van dir, ostres, doncs es va arribar a fer? Aquestes solucions que va dir Elias Rogent es van arribar a fer. I van fer aquest anexo explicant això, no? Es va tornar a fer, es va refer, no es va fer un pont nou, sinó que es va continuar molt vell, fins al 1876, que com es va tornar, la fusta es anava deteriorant, hi ha un informe de l'Ajuntament, i escolta tu, que això, ens van fer venir un arquitecte, un tal Rovira i Trias, em sembla, i aquest va fer un altre informe. I va dir, bueno, si no deixeu passar carros en cavalls, i només ho feu servir per peatonal, per gent que passi a peu, encara pot durar bastant temps. Bueno, bastant, un temps. I si no es fa així, que voleu que passin carros, s'ha de tirar a terra i fer un nou. Però llavors van suprimir el pas de carros i ho van deixar per peatons. I va durar 8 anys més. I llavors, al cap de 8 anys més, el pont aquell ja, pues, ja estava ja molt tronat. Llavors sí que es va fer un de nou. Però es va fer un de nou més estret ja, que és el que es veu a les fotografies normals de les postals, amb aquells tornapuntes que té de fusta, tot això que es veu als antics.
Sí.
Aquest és el segon pont. D'aquest pont era més estret, tenia feia 2 metres i pico, l'altre feia 4 metres i pico. Entens? I aquest ja no permetia passar carruatges, només gent a peu. Entens? I aquest va durar fins als anys 1931, perquè encara l'any 1931 hi ha una postal que vam trobar a l'Arxiu d'Olesa, que encara hi ha la fotografia del pont de fusta, però el 1934 hi ha una fotografia, però el pont ja no hi és, hi ha el nou de ferro. És a dir, que el pont de ferro es va fer entre el 1931 i el 1934. Entens? I el de fusta aquest va durar, doncs, el que va durar, no?, fins als voltants del 1932 o per ahí.
Llavors, per la manera que m'has explicat avui i també l'altre dia que vam començar a parlar del mètode científic que heu fet servir, com parlàvem de fer el puzzle, és fer un treball de camp, observar...
Sí, claro.
I documentació, no? Llavors, sí, sí. Per exemple, en el cas aquest de l'Arxiu Nacional, us heu hagut de desplaçar a Madrid?
No, perquè molta cosa es treu per internet. Tu pots entrar en l'Arxiu Nacional per internet.
I el demanes i t'ho envien?
No, tu entres directament a les revistes, eh?
Bueno, hi ha coses que les has de demanar, però bueno aquestes no hi ha hagut d'anar.
Està refereixo. Digitalitzat, quasi bé tot. Hi ha molta cosa digitalitzada, eh?
Sí, clar, depèn. Ho dic per no enganyar la gent.
No, ja.
Si és de temes de guerra civil, no t'ho has de demanar.
Ah, és que tema de guerra civil és altra cosa, eh?
Però bueno, que doncs no us heu hagut de desplaçar, això.
Home, a vegades sí. Mira, el Hernández se fue a l'arxiu d'Alcalá de Henares a buscar los planos del pont de Margarola. Perquè
allà
Alcalá
també
Henares,
hi ha coses de guerra civil.
Però en Catalunya, sí, exactament.
Sí.
En Catalunya no estaven los planos del pont de Margarola, estaven a Alcalá de Henares.
Això volia dir, aquests ponts sempre eren de construcció pagat per l'estat espanyol o ho pagava l'Ajuntament o privats?
A veure, els que són públics segurament que els pagava l'estat.
I el de la Puda, l'explicaves abans?
No, el de la Puda és privat. La Puda va pagar els amos de la Puda. Hi ha ponts privats i ponts públics, clar. Els públics segur que els pagava l'estat o qui fos, no? Amb impostos, el que fos, sí, sí. El de Olesa se pagó con impuestos, bueno, però era público, el pagó l'estat.
També les actes de l'Ajuntament fan referència a
sí,
aquests
claro,
ponts.
Sí, clar, l'Ajuntament o l'Arxiu Municipal, hi ha molta cosa, sobretot de la Puda. Ens els van treure molta cosa, que la tenia sobirana i després... Pues,
passar a l'Ajuntament. Jo recordo de petita un pont que aquest que parlàvem abans a la Puda, no? Que creuàvem quan feien l'excursió amb la família de Cal Marcó per anar a Sant Salvador.
Clar, aquest és el pont...
Jo tenia pànic de passar allà.
Sí, perquè les fustes estaven més podrides algunes i clar, estaven trencant.
Tu recordes quan passaves aquest pont hi havia un camí que anava fins... Que ara...
Fins a Cairat.
Sí, senyor.
Claro.
I perquè ja no hi és aquest, que no. Són esbarzers.
Si t'hi fixes, sí, està ple d'esbarzers. Home, si es volgués recuperar, es podria recuperar, eh?
Pues seria molt bona idea, perquè era un passeig maco,
sí,
no?
Sí, llegava hasta el Cairat, sí. Però doncs, el que passa és que aquell camí acabava en el Cairat, el que passa és que ara no sé, perquè saps que van fer la carretera aquella, que la Manresa?
A la millor...
Saps que hi ha un túnel petitó allà a l'altre riu?
Sí.
Llavors el camí ha passat per sobre. Que hi passa per sobre un tros de camí d'aquest, eh? I va sortir a davant de la resclosa.
Jo recordo, aquest camí.
És que hi és, encara. Està tot igual, és l'únic que està ple de bardisses i de maleza. Sí, però està allí.
Bueno, però podríem fer una excursió.
Sí, bueno, podes limpiar el casino.
També tens algun treball publicat en alguna revista científica, no?
Bueno, publicamos lo del puente este en la Universidad Complutense de Madrid. Vam enviar el treball i ens ho va publicar, sí, en un llibre.
Ha de fer il·lusió, no?
Sí, sí, bueno, està bé.
El teu interès pel poble et va portar a participar l'any 2001-2002, si no m'equivoco, si és un altre tema, és el Pla Estratègic Integral d'Esparreguera.
Ah, sí, sí.
Ah, no, jo sé moltes coses, eh?
Bueno,
no, és que remenant paper surten noms,
sí.
No?
Sí. I llavors, home, l'estratègic integral és important, perquè potser sí. És l'exemple de participació més gran que s'ha fet a Esparreguera, de participació ciutadana. Van participar més de 200 persones, 200, quasi 250, Déu-n'hi-do, I va sentar les bases una mica, va fer una diagnosi de com estava el poble i el que probablement hacía falta, no? Moltes coses encara són
per fer.
Sí, sí, estan per a fer.
Això és el que volia preguntar. Va servir per alguna cosa aquest
jo crec que sí.
Treball que vau
jo crec
fer
que sí. El que passa que algunes coses no s'han realitzat. Me'n recordo allò que vam dir, una via verda, que volíem fer, l'anella verda que volíem fer al voltant del poble, que això s'ha quedat per l'anella verda peatonal. I hi havia moltes coses interessants i tant. Bueno, a raïs d'esto se hizo el planeamiento del pueblo. General d'ordenació, que després, per lo que sea, s'ha impugnado, alguna cosa que no devia ir bien, i ara està ahí, que supongo que l'aprovaran un dia o otro, porque está todavía ahí por hacer. Pero sí, sentó las bases de muchas cosas, interesante, después no se ha seguido, la gent no ha continuat, és un tema que, bueno, que la gent participar, la participació és un tema muy curioso, porque en democracia, aquí tenim lo que se'n diu democràcia representativa, ¿no? Y luego hay la democracia participativa. Por ejemplo, Suiza sería un ejemplo de la democracia participativa muy grande. Ya me gustaría a mí que la tuviéramos aquí. Pues claro, yo de votar cada 4 años. Cuando tú votas, tú das toda tu voluntad y toda tu fuerza a una tercera persona. Pues nadie te garantiza que las teves expectativas se vayan a cumplir. ¿Comprendes? Pues tú votas, estás tranquilo y el que has votado hará o no hará. Es una democracia un poco rara, es complicado, ¿no? Es una especie de confabulación entre el votante y el que vota.
No, es que demanem participació, però després quan ens convoquen
sí,
no participem.
Ahí está. Pero eso es un problema educacional. Mira, en las escuelas ya tendría que, desde bien pequeño, se tendría que enseñar a participar. La democracia se hace desde pequeño ya. En Suiza lo hacen. En Suiza votan hasta si han de cortar los cuernos a las vacas. En Suiza el Estado saca una ley X y si a una parte del pueblo no le gusta aquella ley, amb 50.000 votos, que tens 3 mesos per recollir-los, 50.000 votos, tú obligas al Estado que haga un referéndum. Y si la ley aquella, el referéndum sale malo para el Estado, sale contra el Estado tiene que retirar la ley. ¿Aquí desde cuándo? ¿Quién te lo hará nunca esto? La iniciativa popular, 100.000 votos, y 100.000... Tú recoges en 18 meses para recoger 100.000 firmaturas y tú puedes presentar esa ley. Dices, oye, yo quiero hacer esto. Y el gobierno tiene la obligación de ponerlo en referéndum. Y si se aprueba, pasa a ser parte de la Constitución. Eso es en dios democracia representativa. Hay participativa. Aquí no la tenemos. Aquí cuando nos metieron en el 135, con un colador...
El 55.
135.
Ah, el 35.
El 55 és un altre.
Jo no pensava que anava a dir que és un colador muy colador.
No, te lo explico. El 135 és que la deuda passa por delante de todo. Tú te puedes estar muriendo de hambre, pero tú primero paga la deuda. Això va firmar Zapatero. Cuando Merkel le dijo, tú, que nosotros que hemos cobrado, los bancos alemanes tienen aquí mucho dinero puesto en el tocho. Y aquí hubo un daltabaix de tenassos. La bombolla nos va parar i va trincar tot.
Molt bé.
És largo d'explicar tot això,
sí, sí, crec que és més fàcil lo dels ponts. Quasi bé.
Sí, perquè una
cosa... En tot cas, també forma part de la teva vida i de la teva personalitat,
sí, sí,
no?
Sí, claro.
I per acabar, també has participat en diverses investigacions i exposicions que ha muntat el col·lectiu Esparreguera
sí,
de Recerca.
Sí, sí, quasi miren totes.
I l'últim que jo recordo potser era el de les barraques de pedra seca.
Puede ser, sí, puede ser, sí. Sí. L'església també, bueno, sí, potser sí.
Bueno, sí, l'església ha estat una, com una reposició, sí, diríem, sí, no? Però per què són importants aquestes construccions de pedra seca?
Home, perquè l'arquitectura popular és molt antiga, ja ve des de l'home prehistòric, això. Aviam, la barraca és una conseqüència de la modificació del terreno. La barraca és important, però els marges...
Això
els...
volia dir, perquè la gent es pensa que és la barraca, però quan parlem de pedra seca parlem de marges.
Home,
també.
Clar, la barraca no és més que una conseqüència. Perquè, què passava? Los terrenos buenos, en l'edat media, los terrenos buenos se los quedaban los ricos, los señores feudales y tal, però la mano obrera... El camperol no tenia res. Llavors, si volies tenir un terreny, te n'anaves a buscar els terrenys que no volia ningú. No estava en la muntanya, els terrenos abruptos, estèriles. Llavors, què feien? Els rebaixaven, feien escales,
les feixes.
Feien les feixes, els graons, posava, feien muros amb unes pedres enormes, això devia ser un trabajo enorme, pues un trabajo con unas piedras muy grandes, de mucho peso, para acarrear esto, no veas. Pues una vez tenían montado esto, pues claro, luego ahí tenían sus viñas, y claro, mira, después a consecuencia de eso venía la barraca. La barraca que hacía, pues proteger las herramientas que tenía allí, porque entonces la gente iba y venía andando. ¿Dónde tenía que guardar las cosas? Iba cargado y tal, ¿no? En 1850 y pico hay un viajero, se llama Antoni Pons, y ese tío lo dice, ostras, venía por aquí, caray, dice, la gente esta lo cultivan todo. Dice, fíjate si cultivan, que cultivan hasta los sitios más difíciles.
Bueno, es que vas por la montaña aquí al voltant y siempre trobes las feixes.
Claro, las vessants las anaban modificant, ¿no? I fíjate si plantaven...
D'aquí deu venir allò que els catalans de les pedres en fan pans, no?
És possible, eh? El cuestionario de Francisco de Zamora també lo dice, claro, dice, hay mucha gente pobre en este pueblo. Cuando pasa por Esparraguera, o sea, el cuestionario de Esparraguera, dice, hay mucha gente pobre. Claro que había gente pobre, había mucho jornalero que vivía solamente del trabajo. Uh-huh. Y fíjate si llegaron a plantar que la leña tenía que ir a buscar a Montserrat, pero aquí no había leña. No había ni boscos.
Estaba net,
todo
net.
Todo estaba plantado. Todo el mundo tenía su poco de tierra, ¿no? Tú pensabas que la economía entonces era muy, muy, muy minsa.
Subsistencia.
Claro, subsistencia nada más, sí, sí. Es muy bonita todas estas. Y entonces esto ha quedado, pues, la reminiscencia. Ahora, ¿qué pasa? Que estas fichas no tienen profit. Pero sí que tienen un profit. Lo que hacen es que evitan que es degrade la montaña. ¿Entiendes? Y hay una serie de flora.
Que se ilusioni.
Sí, claro. Mm. La flora, la fauna que se ha adaptado a este tipo de terreno. Y hay una cosa que a mí em va molestar molt quan van obrir les famoses pistas forestales estas para se hizo con buena intención, yo no te diré que no, pero con poca vista, porque això es havia d'haver calculat millor, perquè un cop abres les pistas i després les abandones, es van fent malbé i després no passa un camión de bomberos por ahí, eh? Ni borracho passa por ahí. Pues claro, están destrozado todo. Pues que a més, los taluses te'ls han carregat una mica i han roto un poco toda la estructura que havia. Con lo que pasa que si tu ara vas siguiendo estas pistas, por ejemplo, el camí de las bramones que deien, te diuen, vaya, tu veràs que hi ha una estrella que es va desconstruint tot, va caient tot. Perquè quan aquesta gent feien els antics, quan feien un camí, feien les seves pedres, feien els muros, conservaven allò. Ara no, s'ha deixat tot i tot va caient ja. I, clar, això és una cosa que jo penso que... I si es diu que és per fer tallafocs, és inútil, perquè el foc te passa hasta 7 i 8 metres d'anxura. Les guspires passen d'una banda a l'altra. Encara que facis una zanja, allí passa igual el fuego. Jo l'he visto personalment, eh? Estaban incendios, he ido a apagar incendios, y he visto cómo pasa el fuego de un lado.
¿Tú eres voluntari forestal, tú?
Había sido, de la DF.
Bueno, tú que no has estat, a veure.
Bueno, sí, pero m'agradat.
Digue'm una cosa que t'hagués agradat fer i que no has pogut fer.
Estudiar.
Pues aquests que insistim tant que estudien i no volen estudiar, que ho sàpiguen, eh?
¿Qué quieres que te diga? Esto ya son cosas de aquellas. Pero vaya, no me arrepiento, ¿eh? Me ha ido bien a pesar de todo, ¿eh?
Bueno, es que también has estudiado. Yo con
la feina...
Has estudiado también, sí, lo que pasa es que trabajando.
De forma autodidacta también. Pero con la feina me he espavilat molt. Y a la empresa que he estat, amb la que em vaig jubilar, que vaig estar 33 anys treballant, tenía buena relación con el jefe, con el patrón, y siempre me había tratado muy bien. Incluso económicamente, con lo cual... Porque a la hora del trabajo y tal, pues siempre... me preocupaba, en fin, no sé, es una forma de hacer. Y la empresa a veces conoce a la gente y sabe el personal que tiene.
Y tenías, ¿no?, un beneficio, que sí, es importante.
Exactamente, no, no.
Esparraguera tenia fama de bons fusters, no?
I, sí.
Una època, sí, que sí, trobes moltes aquí fusteries.
Aquí hi havia molts bones fusteries, oi, tant. Y me acuerdo que tenía de profesor, bueno, el profesor de, que me enseñaron, el Antonio Martínez, que tots són morts, el Magí Joan Pera, el Sanchís, el Muset. Ostres, eren molt bons treballant, sí, sí.
Sí, i a l'època de l'Uller, que tu no el vas conèixer perquè va morir a la guerra,
no,
però tenia fama. No. El Verdés,
el Verdés,
va treballar amb l'Uller.
Sí. Sí, sí, bueno, amb el Verdés vaig treballar uns anys, vaig aprendre bastant l'ofici allà, perquè saps què passa? Que en els talleres que entré, aquí en Esparreguera, es treballava ja molt en sèrie, i en sèrie pues, t'acostumes a fer un tipus de treball sempre repetitiu, no? Mm. Entonces, cuando estuve en el taller de encargo de los hermanos Verderas, allí hacíamos unos trabajos extraordinarios. Trabajábamos de capricho para gente de Barcelona y tal, que gent de peles, y te hacían fer coses molt maques, sobre todo decoración, ¿no? Y allí aprendí mucho a trabajar manualmente, incluso...
Pero muebles también.
Sí, a muebles, sí, sí, es que se dedicaban al mueble, eran ebanistas. Y después pasé a la construcción, porque la construcción en una época aquí que se menjaven al món, sortien blocs i blocs i blocs, i vaig entrar de lleno en la construcció esta, que és quan estuve aquí en Abrera, i allí sí, allí pues desenvolupé bastante bien. I fins i tot allà, com que sabia bastant de l'ofici, em van treure de la cadena, digamos, de sèrie, i em van posar només per fer els encàrrecs, i jo disfrutava molt. Feia restauració d'edificis antics de Barcelona. Mm-hmm. Era preciós, ostres, és una cosa increïble. Tu tenies que buscar-te totes històries, i claro, esto te...
Podies compaginar els teus interessos,
era,
no?
Era muy creativa la faena, i entonces disfrutava, sí, sí, que no em puc queixar en aquest aspecte.
Moltes gràcies a l'Euteri, aquí podríem estar 3 dies més parlant, gràcies per haver vingut.
Nada,
i ja ho saps, si sempre que tingueu coses, pues mira, pots venir un dia amb l'Hernández o amb el Joan i parlar de plantes. Ui. Ja l'he convidat el Joan,
Sí,
m'ha dit que vindrà, però ja ho veurem.
Sí, més
endavant, més endavant.
Sí, amb l'Hernández i tant, l'Hernández està content sempre que el crideu per alguna cosa, bueno.
Molt bé, moltes gràcies,
Gràcies adéu, a vosaltres,
bon dia.
Home. Adéu, bon dia.
Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love.
Les paraules se les emporta el vent, les mirades no creuen en res, el somriure de la gent no està al carrer. Diferència de classes, els rics són pocs, els pobres són molts, el sistema salvatge guanya qui té més diners. Fuig i corre, fuig i corre, fuig i corre, fuig i corre, no és la solució als nostres problemes. Yeah. menos que la bala que los mata y fuchi corre, fuchi corre, fuchi corre, fuchi corre, no es la solución a nuestros problemas.
I feel it coming, baby. What you feel like? Mani, mani. Mani, mani. Mani, mambo, mani, mani.
Como lo nuestro nada era igual. Yo la tenía y fue de peor a mal. Ah, 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 ah. No me cortes por llegar muy tarde hoy. No me dejes con tus flores en mis manos. Nena, yo no quiero este tormento ahora. No te olvides que yo soy. Sabes que lo que realmente importa, siempre, siempre, siempre se demora.
Un t'estimo amor que portava la sola pala guardava que voleu. Li professo tanta estima a les coses més menudes que fan gran no dia a dia. I he caigut en un bajón sense ton ni son, sí. De ben per on l'agafes que fotut pots este món. De les penes i els problemes jo te'n puc escriure en son, recordant les que no hi són. Que la vida és un regal i has d'estar agraït, sí. Que poquet que te'n recordes tu dilluns de bon matí. Quan te vas de cara al curro pensa que no queda un duro. I el teu jefe te la pega de cafè, copeta i puro respira. No tot és una merda, recull tota la cendra, que com bé no sé ho esperes, volaràs contra corrent. Si desplegues bé les ales, tornaràs més fort del vent. I ets tu, la mare de la ciència, tu, la sal de l'existència, tu, la nina del meu cor, és el que m'il·lumina quan la lluna perd l'honor. I ets tu, la mare de la ciència, tu, la sal de l'existència, tu, la nina del meu cor, és el que m'il·lumina quan la lluna perd l'honor. Me sobre les raons per compondre mil cançons i duc a la bossa tot de bones intencions. Tot torna més fàcil si tinc al meu costat. L'amor és l'olligam que ens serà la llibertat. Que la vida són dos dies i un ja me'l passo dormint. Vull passar-me el que me queda vivint, esperant les primaveres a la vora dels teus ulls. Cavarem les trinxeres pa tombar-ne tots els murs. I no, no busco més presència, no. Remoure la consciència, no em vull forrar costelles, sé que escolta el meu crit, només vull sentir-me oberts, bategar dins el teu pit. I no, no busco més presència, no. Remoure la consciència, jo vic i deixo viure dins un món ple d'il·lusions. A la lluna de València fa un solet de mil amors. I ets tu, la mare de la ciència, tu, la sal de l'existència, tu, la nina del meu cor, és el que m'il·lumina quan la lluna perd l'honor. I ets tu, la mare de la ciència, tu, la sal de l'existència, tu, la nina del meu cor, és el que m'il·lumina quan la lluna perd l'honor.
De néctar iba un insecto loco, zumbando entre las flores aterrizó. Encima de una rama vio la resina, grabé sobre su antena y así le habló. Ámbar, no me dejes en mi soledad, que tu sol antiguo quiero ver brillar. Ámbar, no me mires, porque tu mira lento me fascina y yo tengo que volar. Thank you. del racimo, querida amiga. Ay, servidora altiva de último bar, como a vulgar moscón casi me fulmina, y a mi cerveza le dediqué un cantar. Ámbar, no me dejes en mi soledad, que tú sol antiguo quiero ver brillar. Ámbar, no me mires, porque tu mira lento me fascina y yo tengo que volar. Ebrio de néctar iba un insecto loco.
Tell me you're broken, tell me it's over now. You say you're done hoping, you tell me all the light's gone out. Well, maybe you're lost and maybe you're far from home. If you only keep walking, you never will walk alone. 'Cause when I'm with you, there's nothing that I wouldn't do. You're the one that I've waited for to bring out the best in me. I'm out in the blue, I'm holding my hand out to you. You're the one that I've waited for, I'm holding on to you. I'm with you, I'm with you here. You're the light I need in the dark I see. I'm with you, I'm with you here. You are all I see. You in there's
no, we haven't seen each other much. I've been gone for the last 6 months, and life isn't easy. So call when you need me. Dad's sick and your brother's not there. More drink, 'cause nobody cares. But I believe in you deeply. You know you can lean on me. I'm here for you, and whatever you're going through, whatever it is, you can tell me. I know you do the same. I'm with you,
I'm with you here.
You're the light I need in the dark I see. I'm with you,
I'm with you
here. You're all I see.
Yeah, we made it further than we thought. Only hearing that they done was when they heard us in the court. We grew up in a place where bloody murder was the sport. I know a few gold medalists. Now the thing that they're serving, you can't serve it on a fork. Or rather, it was bailiffs that was banging at your door. You can read about it, but you've heard it all before. Have mercy on them, Lord. I know you're with them in the storm, even though it's hard to see. Had to print you on a shirt, 'cause I knew you to a T. In a different situation, I imagine who you'd be. Have mercy on them, and be with them. And if grace doesn't cut it, then your mercy will suffice. In this cold, dark world, we just need a little light.
Thank you.
foc i em cremo l'aigua, ofega el foc. Me n'aniré a veure créixer l'herba del jardí. Ai, 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 sé que em voldries dir tot el que haig de fer. Cau la nit, cauen llàgrimes en horitzontal. Ai, 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 sempre em dius tot el que haig de fer. Vols plaer permanentment, vols satisfacció constantment. I li diem Déu, veritat, o el que sé, o lo que sea. Joder, com costa desfer. Joder, com costa desfer. Aigua, ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema. Me n'aniré amb tots els arbres damunt del meu cap. Ai, 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 sé que em voldries dir tot el que haig de fer. L'espai que no ocupes, l'espai que no mires, és el que jo vull, ai, ai, ai. Sempre em dius tot el que haig de fer. Vols que no es faci malbé el dia de demà o tot allò que ha de ser. I li diem Déu, veritat, o el que sé, o lo que sea. Joder, com coste desfer. Joder, com coste desfer. Mira, 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 mira i després l'ombra de què t'amagues quan no et persegueix cap ombra. Fots l'animal del teu cap, no te n'adones. Fots l'animal del teu cos. Mira, 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 mira i després l'ombra de què t'amagues quan no et persegueix cap ombra. Fots l'animal del teu cap, no te n'adones. Fuig l'animal del teu cos. Aigua, ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema l'aigua. Aigua, ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema l'aigua. Ofega el foc i em crema.
Però ja és igual, tot allò que m'has dit. Perduts pel club, ballen junts cada nit. No, un altre cop que no hi ha control. Flying amb el teu bar, dime d'onde voy. De que me llamo ja nada és igual. Em perdo entre la gent i torno a lo de sempre. Viatge espacial, jet lag. I és que sí, baby, sí, sé que em pots entendre. Quan no quedi res, només sentiments estarem perduts. Ara jo em sento fine, fine. Cada vegada que penso en tu. Sentiments a la sala, una altra vegada, que et busco solo al mig de la barra a la matinada. Tancats al closet, closet, brillant tota la pose, poses, m'atrapes, nena, al llit és la meva profe, profe. Em sento fine amb els meus, ok. Estic buscant i no sé dónde. Solo mirando a l'horizonte. És esa baby que me rompe. Em sento fine amb els meus, ok. Estic buscant i no sé dónde. Batxites, la colònia. Però ja és igual tot allò que m'has dit. Perduts pel club, ballant junts cada nit. No, un altre cop que no hi ha control. Flying amb el teu barri, dime dónde. Torno a lo de sempre, viatge espacial, jet lag. I és que així, baby, sí, sé que em pots entendre. Tu, quan no quedi res, només sentiments estarem perduts. Ara jo em sento fine, fine. Cada vegada que penso en tu, bebé,
Me muero de pensar en ti, vámonos pa'l club. Vámonos pa'l club. Y aunque le quedan preguntas, búscame donde tus labios se escondan. Que la vida pasa y tú dando unas vueltas. Tiene el flow con la smoke anaconda. Sé que saben pardos, pero nena. Y hago una otra cop, se logran los dos sols para olvidar las penas. Aunque ahora queda tan bien pa' ser de rapaz. Perdut pel club, ballant junts cada nit. Estic buscant i no sé d'onde. Solo mirando a l'horizonte. Un altre cop que no hi ha control. A cheaters, la colònia. Yeah. Quan no quedi res, només sentiments estarem perduts. Ara jo em sento fany cada vegada que penso en tu, bebé. Me muero de pensar en ti, vámonos pa'l club. Vámonos pa'l club.
For a ring, cause I got what I want. I ain't looking for a ring, cause I got what I need. Four in the morning, I buy you a drink. Six in the morning, I take you back to my crib. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Now it's late in the morning, time for you to leave. I ain't looking for a ring, cause I got what I want and I got what I need. Teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning.
Quedarse un ratito más en la cama. puerta al llegar a la fábrica. A buen recaudo su alma, vigilando siempre que la taquilla esté bien cerrada. Dormida está, preciosa en el sofá, con un sueño que despierta.
Que jo no era i fins aquí hem arribat. ja puc deixar de mirar enrere. No puc saber com ha passat, la veritat és que jo no era, i fins aquí hem arribat. Ja puc deixar de mirar enrere. I va passant el temps i va tancant-se la ferida, i entre nosaltres ja no hi ha res, ja no hi ha res del que hi havia. I va passant el temps i va tancant-se la ferida, i de la merda ha anat aprenent per començar una nova vida. Comença una nova vida.
My castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. 'Cause my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah, call it what you want to. My baby's fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. Call it what you want, yeah, call it what you want to. All my flowers grew back as thorns. Windows boarded up after the storm. He built a fire just to keep me warm. All the drama queens taking swings. All the jokers dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him. I know I make the same mistakes every time. Bridges burn, I never learn. At least I did one thing right. I did one thing right. I'm laughing with my love, I'm making forts undercovers, trusting like a brother. Yeah, you know I did one thing right. Sorry, I sparking up my darkest night. My baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. My baby's fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah, call it what you want to. I want to wear his initial on a chain round my neck, chain round my neck. Not because he owns me, but 'cause he really knows me, which is more than they can say. I recall late November, holding my breath slowly, I said, so call it what you want, yeah, call it what you want to. My baby fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah, call it what you want to. We'll be right back.
Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo.